Molt bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i 6 minuts. Sense anomenar la paraula vot, tret d'una... Bona tarda, senyores i senyors. Ara sí, són les 3 i 6 minuts de la tarda d'aquest dimecres 22 d'octubre del 2014. Sense anomenar la paraula vot, tret d'una vegada, ha semblat més aviat un lapsus. La vicepresidenta Joana Ortega ha presentat aquest migdia el desplegament del 9-9-N a la seu de la Conselleria de Governació. El de la punta d'aquesta quinzena de dies de participació ciutadana a Catalunya i a 17 punts més del planeta. Com diem, fent servir un llenguatge especialment curós, fins i tot podríem dir eufemístic, com mirant de no deixar caure cap excusa perquè el govern espanyol pugui recórrer aquesta consulta per alguna cosa dita fora de lloc. Participació, gerents, coordinadors, per comptes de presidents de meses, i locals per comptes de col·legis electorals, és clar. L'empenta de voluntaris, que supera amb escreix tota previsió inicial, amb més de 30.000 persones a punt, la disponibilitat dels ajuntaments per cedir espais als municipis on no hi ha locals de la Generalitat fa que el 99,9% de la població catalana tingui una urna al seu municipi i que, per tant, no s'hagi de desplaçar si vol participar, si vol votar. Són 1.025 locals, més de 6.000 meses habilitades per la participació a 938 municipis dels 947 que hi ha a Catalunya. Per bé que aquesta xifra s'ha d'anar corregint, perquè s'ha anat escurçant, hi ha hagut ajuntaments que han canviat de criteri i s'assumen també a col·laborar i a cedir espais perquè hi hagi urnes al seu municipi. Urnes i paperetes amb la doble i famosa pregunta. I amb el nou format sembla que DNI i ADN siguin claus. DNI per saber allà on vius i, per tant, si pots votar allà on has de votar, per bé que t'ho hauràs de buscar tu a internet. I l'ADN, segons la vicepresidenta Ortega, participatiu i alegre dels catalans. Perquè d'alegria se'n necessita i molta si no volem que se'ns mengi l'agró. Mentrestant, aquesta tarda, el president Artur Mas i Oriol Junqueras es reuniran buscant aquesta unitat perduda dels partits proconsulta, ansiant la unitat tècnica o l'estratègica per garantir que els mateixos que van posar en marxa el 9-N l'acaben finalment duent a la pràctica en sintonia. Darrere d'això, és clar, la brama d'unes eleccions, possiblement al tornar de les vacances de Nadal. L'oracle que fem aquest dimecres des dels estudis de Catalunya Ràdio a Lleida. És un plaer poder comptar amb nosaltres un cop més amb el senyor Paer de Lleida, el senyor Àngel Ros, president del PSC, a més, que està d'aniversari, perquè Lleida celebra els 750 anys de la creació de la paeria, que déu-n'hi-do, no? Paer en cap, com esteu?
Molt bé, molt bé, gràcies a Déu, perfecte. La veritat és que...
Bueno, hi ha una doble intenció en la pregunta.
Sí, sense dubte.
Com esteu pels 750 anys?
Us ho agraeixo des dels dos sentits, efectivament.
I el segon sentit, que sabem que si sempre ha col·laborat Àngel Ros en la Marató de TV3 aquest any... Que...
Aquest any més.
Aquest any més, perquè...
Aquest any jo amb la meva vàlvula mitral protèsica, hi haurem de treballar una miqueta més. La veritat és que hi ha molts actes muntats a Lleida lligats amb la Marató i en som molts els que... Deixeu-m'ho dir, allò, ens trobem un cop al mes a l'anàlisi del sintron, uh-huh. I hi ha una sensibilitat, jo crec, important, i s'ha fet grans avenços amb les malalties coronàries. Jo recentment, ja ho sabeu, va ser públic, vaig estar aquí a l'Arnau de Vilanova i, a més, hi em contacte amb Vall d'Hebron.
Però no de visita, sinó ingressar.
No, exacte, i vaig dir públicament que crec que la sanitat pública catalana és excel·lent, ho he pogut experimentar personalment i doncs ara es tracta que també puguem impulsar la recerca, la sensibilització, la medicina preventiva. Per tant, aquest any la Marató de TV3 jo crec que toca un tema... De fet, cada any hi toca, un tema doncs absolutament rellevant per la ciutadania actual, no? I col·laborarem, sens dubte, des d'aquí Lleida i força.
Mm-hmm. En tot cas, no va ser res. No sé si és l'accés de feina d'això de dur la responsabilitat de ser paer en cap i d'aquesta responsabilitat de, que, en fi, 750 anys d'una institució que sí. Molts catalans no saben ben bé per què es diu paer o paeria, no?
Sí, això ve de home de pau, ve d'aquí, ve del llatí i, en definitiva, és un règim municipal fort. Jo de vegades feia els símils amb el nord d'Europa, o amb les ciutats del Renaixement italià, no? El rei Jaume I, que va ser un rei absolutament rellevant per Lleida en particular, jo crec que per tots els països catalans, no? Però per Lleida en particular, doncs va ser... va tenir una relació molt estreta amb la nostra ciutat, de manera que la fidelitat de Lleida i el seu paper estratègic a la corona catalana-aragonesa, doncs la va premiar amb un règim municipal fort, que se'n va dir paeria. Els seus responsables van ser homes de pau, que en definitiva vol dir que també tenien competències judicials, al final això és l'home de pau, després doncs també va instituir la mateixa Fira de Sant Miquel, que celebrem encara, no? Doncs la Fira Sant Miquel, el règim de la paeria, realment es va jurar, els nobles van prestar jurament al rei Jaume I aquí, a Lleida, al castell del rei, al turó de la Seu Vella. És, nosaltres diem el rei que té Lleida, Jaume I, no?
Per cert, parlant del turó de la Seu Vella, tenen a punt ja, o avancen els tràmits perquè sigui patrimoni de la humanitat?
Sí, hem passat el primer filtre, que és el filtre de Catalunya, juntament amb un altre monument prou important, o sigui, Ripoll, i l'any 15, l'any que ve, nosaltres passem a la llista ja per defensar-ho a l'Estat. El proper pas, doncs, és l'Estat i el següent és UNESCO París. És un procés llarg, però el que és important, i la veritat és que li vaig agrair sincerament al conseller de Cultura i al propi president el que haguessin tingut una implicació en que la Seu Vella pogués competir bé, i doncs l'any que ve estarem competint a nivell d'estat.
Potser ha sigut influència del tricentenari.
Jo crec que va ser molt rellevant aquest acte, eh? No. Començar el tricentenari va donar una visibilitat
importantíssima. Per bé que s'hauria d'haver fet uns quants anys abans, perquè Lleida va caure, diríem,
Lleida va caure el 1707. I parlant de la paeria, el règim de la paeria cau també el 1707, com cau la Universitat de Lleida. La Universitat de Lleida és la més antiga de la corona d'Aragó, de Catalunya d'Aragó, i també amb la Guerra de Successió se'ns suspèn la universitat.
Hi ha moltes qüestions per abordar amb Àngel Ros, lògicament, però arrencàvem el programa amb aquesta referència a la compareixença de la vicepresidenta Joana Ortega. Diríem que Àngel Ros havia avançat unes hores abans dient que la ciutat de Lleida col·laborarà amb el que li demani la Generalitat per poder fer més participativa aquesta jornada del 9-N, tot i que tinc aquí una petició de la CUP que demana una implicació activa de la paeria. No sé quina
part d'activitat. Jo crec que l'activitat en aquest cas és dels ciutadans que lliurement decideixin anar a votar, no? El que vam fer nosaltres és Lleida, com totes les ciutats que tenen, evidentment, una pluralitat d'instituts d'ensenyament secundari, doncs, a priori, els llocs que la Generalitat determina en el que es realitzi aquesta participació ciutadana a consulta siguin els instituts. Però és evident que dintre d'una ciutat, doncs això no deixa de ser un nombre limitat d'equipaments, i jo vaig posar a disposició del govern, doncs, que si ho volen, doncs tots els centres cívics, casals socials, equipaments de titularitat municipal, doncs si els hi cal es poden utilitzar. Crec que en aquest sentit s'han pronunciat la majoria d'ajuntaments de Catalunya. Jo sóc dels que creuen que la consulta no resol el problema, aquest procés de participació, però el que mai faré, i crec que no fa cap ajuntament mai, és limitar els drets de participació dels ciutadans.
De fet, no sé si vostè, com a president del partit, no sé si va acabar d'animar el primer secretari, perquè sentíem ahir Mònica Terribas, que entrevistava Miquel Iceta i que deia que, en fi, que sí, que convidava els diferents ajuntaments que governa el PSC que també fossin proactius, o vaja, en tot cas, que no posessin impediments.
No va cal animar-lo en aquest sentit. En Miquel Iceta té el mateix criteri sobre participació ciutadana que jo mateix. Li he sentit dir moltíssimes vegades que caldrà fer una consulta. El que passa que tant ell com jo voldríem que fos una consulta pactada, acordada, i que, a més, servís per algo, servís per resoldre un problema endèmic, que és el de la relació Catalunya-Espanya. Nosaltres tenim el nostre propi model, però, evidentment, davant d'una crisi institucional, i això jo no m'he cansat de dir, davant d'una crisi institucional hi ha d'haver profundes reformes de l'Estat, i els ciutadans han de poder decidir, han de poder votar. no hi ha solució. De la mateixa manera que una crisi econòmica no hi ha solució si no es canvia model productiu, si no es endeguen nous processos d'innovació, etc. Una crisi institucional, reformes de l'Estat i veu els ciutadans, crec que no hi ha més solució.
Avui tenim convidats a la tertúlia en Bernat Gasulla, en Francesc Canosa i en Lluís Racionero. Hem de dir que hem intentat contactar amb el Lluís Racionero, sembla que no ha arribat a temps de ser avui amb nosaltres, però en tot cas sí que som als estudis de Barcelona. Bernat Gasulla, sos director del periòdico. Què tal, Bernat, com estem?
Molt bé, bona tarda, què tal, com estem?
Molt bé, content de sentir-te i a més de celebrar i de compartir també el que serà aquesta tarda el lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació. Marc Marginedes, periodista del periódico, del qual vam anar fent el seguiment setmana rere setmana d'aquest segrest de mig any a Síria, rebrà un dels premis en la categoria de premsa. També hi ha guardó pels serveis informatius d'aquesta casa, de Catalunya Ràdio, i també pel programa de TV3 El Convidat, i menció d'honor a títol pòstum per Tatiana Sisquella. Marc Marginedes, que diríem, Bernat, que no para també de recollir premis. Em sembla que l'altre dia, no sé si eren els companys del Mundo,
efectivament, li feien una distinció juntament amb els companys amb els que va haver de compartir el captiveri, amb el Javier Espinosa i el Ricard García Vilanova. Home, en el cas del Ricard, del Marc, clar, aquí es barregen les sensacions personals i les professionals. Jo personalment el Marc el conec des de fa molts anys, pràcticament des que vaig començar el periòdico fa masses anys, fins i tot des del 88. I clar, me n'alegro molt per la persona, perquè a més acompany, el considero amic, i després volia ressaltar també el fet aquest del que l'experiència aquesta tan amarga ens ha servit per tots per reconciliar-nos una mica amb el tipus de periodisme que convé ara en aquest moment, tant dintre de les nostres fronteres com fora, que cal potenciar, que és el periodisme més lligat al reporterisme, al testimoni directe, i sobretot en els llocs on hi ha conflicte. Uh-huh. L'experiència del Marc pot arribar a pensar que de vegades no val la pena arriscar-se tant per obtenir aquest tipus d'informació, però parles amb ell i aquest prejudici o aquesta consideració et dura ben poquet. Ell té ganes de seguir-hi, de continuar informant, i sobretot fa goig sentir-lo parlant de per què informen aquests jocs, perquè és constant les seves al·lusions a la gent que pateix a les guerres.
Doncs Marc Marginedes, també dèiem els serveis informatius de Catalunya Ràdio, el convidat dins del reguitzell de premis de comunicació que es lliuren aquesta tarda. Francesc Canosa, què tal, com estem?
Què tal, molt bona tarda.
Volia demanar per una cosa que, de fet, Eva Pineda, demanem als nostres oients. Quina pregunta formulem avui? Quins canals de participació tenim?
La pregunta de l'oracle d'avui. Creieu que s'hauria de modernitzar la justícia per poder gestionar l'allau d'escàndols de corrupció? Les respostes les podeu enviar als nostres comptes de Facebook i Twitter a l'adreça @oraclecatradio. Correu també a l'oracle@catradio.cat i si voleu trucar al 93-201-7474 si voleu ser Uien Oracle.
Uien Oracle, 93-201-7474. Francesc, dèiem això perquè, és clar, ahir justament, que és en certa manera l'hora en què els tribunals deuen tancar i transcendeixen les notícies que tenen a veure amb l'àmbit judicial, teníem des de la notícia de la imputació d'Àngel Acebes. Avui Rodrigo Rato ha evitat l'embargament dels béns pel cas de les targetes opaques, ha presentat un aval bancari per fer front a la fiança. També teníem Blesa, que havia de presentar els seus avals. D'altra banda, tenim al Parlament la compareixença o la petició de compareixença que farà la CUP dels fills de Pujol, la comissió d'investigació que s'ha d'obrir, i també l'Audiència de Barcelona, que decreta que Josep Lluís Núñez i el seu fill han d'entrar a la presó. Quan tens tot això al damunt, la justícia com s'ho farà, no?
Sí, no, i a més amb el cas que crec que sentia també aquest matí avui als vostres micròfons, no?, el periodista Ernesto Ekaizer, que estava comentant també aquesta demanda d'investigació sobre el cas Pujol, no?
És a dir, Liechtenstein.
Sí, jo crec que hi ha una cosa que és molt clara, que almenys parlo des d'un punt de vista de percepció de ciutadà, que és aquesta mena de bufet lliure que tenim de casos i que, en certa manera, té un punt també, ara que estem a Lleida, i una de les coses pròpies de Lleida és la boira, que percebem també com a boirós, no? És a dir, jo crec que hi ha un punt de no traspasse el que nosaltres veiem en molts casos als mitjans de comunicació, no traspassa tampoc a la realitat. I això jo crec que té a veure molt amb el que tu apuntaves a l'inici, en què és molt necessari una reforma de tot el que és el sistema judicial, perquè si no la percepció de la ciutadania és aquesta mena d'horitzontalitat total de la corrupció. I jo crec que això és una percepció que no té per què ser certa del tot, però que aquests dies, o dies que hi ha un volum, i també molt diferenciar molt, no? És a dir, realment, a què responen, no? És a dir, avui recordava a Le Kaiser que comentava el tema del cas Pujol, que era el govern espanyol que havia demanat la informació, no? És a dir, just en el mateix dia que també...
Els altres responen, diuen, doncs mira, resulta que...
Sí, just en el mateix dia que estàvem amb el cas Acebes, no? Que fins i tot veus com si hi hagués una guerra, no? És a dir, dins del món judicial entre també el món polític. I jo crec que, en el fons, el ciutadà ho acaba percebent d'una manera absolutament boirosa.
No sé si l'alcalde Àngel Ros creu que això s'haurien de modernitzar els mecanismes de la justícia perquè sembla que tenen una mà de fato. Que...
Jo crec que la paraula aplicar-la a la justícia, ser més eficient amb la seva aplicació, clarament. El que jo crec és que no s'han de fer més lleis. Aquest país sempre tendim, quan hi ha un problema, a fer lleis. I després ens passa aquella paradoxa típica nostra de compensar l'excés legislatiu amb una tolerància amb el seu incompliment, que això forma part també, abans parlàveu de l'ADN, forma part del país, no? I jo crec que les lleis, doncs, s'han d'aplicar, evidentment s'ha de ser eficient i s'ha de modernitzar la justícia. D'alguna manera estem judicialitzant aquest país seguint models anglosaxons que, a diferència d'ells, ells judicialitzen perquè són molt eficients i molt ràpids en l'aplicació de la justícia amb garanties jurídiques, òbviament. Nosaltres tendim fins i tot a pervertir figures, no? La figura de l'imputat que serveix per defensar-se, aquí serveix per criminalitzar. És a dir, d'alguna manera, doncs, crec que aplicar, ser eficient serien les paraules màgiques i no l'excés de legislació.
Uh-huh. A mi, si em permeteu, jo volia apuntar, jo moltes vegades en aquests micròfons he criticat molt el funcionament de la justícia, el personalisme i l'egocentrisme de molts dels jutges que instrueixen causes importants, però m'agradaria, parlant de l'eficàcia del sistema judicial, també m'agradaria subratllar la necessitat de potenciar els mecanismes de control polítics, que aquí també jo crec que haurien de guanyar en eficàcia. Parlo de comissions de control, parlo de resposta immediata als parlaments davant de casos de corrupció, perquè un té la sensació que la justícia actua als seus ritmes, que és, com tots sabem, quan passa cert temps i un cop el procediment judicial s'obre segueix un ritme no especialment ràpid ni àgil. Jo crec que també cal, sé que és difícil compatibilitzar amb dues coses, però jo crec que convé una resposta més decidida dels partits i, per exemple, les comissions d'investigació parlamentàries en alguns casos.
No, amb un apunt molt ràpid pel que deia el Bernat, el que dona la sensació és que falta una sincronització de mons i de rellotges, no? I que potser aquest és un dels problemes, eh? Jo estic d'acord amb ell, és a dir, és evident que la justícia fa el seu ritme, però és evident que hi ha com rellotges que no tots van a l'hora, no? I al final el que acabem pagant és tots perquè ens marca una hora que no és real, no? En aquest sentit.
Poca broma, però de tota manera, amb el cas que afecta a Acebes, no? Que va ser ministre de l'Interior, també, no, Bernat?
Sí, bueno, el cas Acebes és potser el implicat en el derivat del cas Bárcenas.
Per bé que estigui imputat, com deia l'alcalde.
Sí, perdona?
No, dic, per bé que està imputat, no criminalitzat.
No, està imputat, evidentment. Però, bueno, el senyor Rosa ha encertat quan diu que nosaltres moltes vegades els mitjans fem servir indegudament a alguns termes. Però, ara tornaré a atacar els jutges, no hem estat els periodistes, sinó els jutges i els fiscals els que estan creant figures noves, com la preimputació, com diligències en les que no acaben d'acusar, però senyalen i anomenen a segons quines persones. Jo crec que l'ús tendenciós indegut del procediment judicial i dels termes judicials no és només per part dels periodistes. Però responent a la teva pregunta, el cas de la Acebes és una transcendència molt destacada pel que suposa la personalitat de la persona, pels lligams que té amb l'actual president del govern. Hi ha gent que interpreta que és el punt de lligam entre Rajoy i Bárcenas. Bé, és una cosa que requereix molta investigació. I, evidentment, la destinació final dels diners aquests a la comptabilitat B del PP l'adquisició d'unes accions d'un mitjà de comunicació d'una ideologia molt determinada, doncs també convindria tenir-ho present.
Farem una primera pausa, de seguida tornem amb Bernat Gasulla, amb Francesc Canosa des dels estudis de Catalunya Ràdio a Barcelona. Nosaltres avui som als estudis de Catalunya Ràdio a Lleida amb l'alcalde de la ciutat, el senyor Àngel Ros, i també president del PSC. A la tornada volem parlar, lògicament, d'aquest desplegament del 9-N, sentir les opinions dels nostres tertulians, d'aquesta logística, dels pros i contres, i també volem parlar del PSC, de com es viu sent president del PSC. Ara tornem.
Amb Ascensors en Inter, avui és possible instal·lar un ascensor nou. Aprofiti les subvencions, que poden arribar fins al 50% abans del 31 de desembre. Informi-se'n al 900-365-007. Ascensors en Inter, trucada gratuïta al 900-365-007.
Imagina que tens una obra d'art a casa, tot el que podries fer amb ella, penjar-la, mirar-la i fins i tot mirar-la una altra vegada. Ara imagina tenir el nou Mini per tu.
Reneix un clàssic a Barcelona Premium. Nou Mini One per 90 euros al mes, amb manteniment i assegurança inclosos. En 35 quotes, entrada 5.801 amb 55 euros. Última quota 9.684 euros. TAE 9 amb 51%. Pla PIB inclòs. Oferta vàlida fins al 31 de desembre finançant amb BMB Bank. Condicions a barcelonapremium.mini.es.
L'Oracle. Directe al debat. Directe a tu.
Per què hauries de ser soci del 3C?
Sí, clara, ja m'ho estic pensant.
Informació permanent i actualitzada de tot el que pots fer amb el carnet del Club 3C.
Si tu vols estar una mica al tanto del que està passant, en això t'ajuda.
Per tot el que descobreixes.
Si descobreixes coses, com per exemple el museu. Jo no el coneixia, aquest museu, vull dir.
Pel poc que et costa.
Si t'agrada la cultura, el 3C és còmode, fàcil i econòmic.
I amb la modalitat Premium et regalem dues entrades per veure un espectacle. Entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura.
Una caseta, un jardinet, una moteta, un diamantet, una piscineta, un etiquet, un vaixellet, un parquet d'atraccionetes, un avionet, una mansioneta, un globet aerostàtiquet, una volteta al monet. Si per molts diminutius que els hi posis, els teus somnis no seran més barats. S'ha de jugar a la primitiva.
Com podem avançar en igualtat i drets socials? Les 4.000 entitats socials de la taula del tercer sector busquem solucions i actuem per millorar la vida de moltes persones. Actua tu també. Mou-te perquè canviïn les coses. Per una ciutadania activa, tu formes part de la solució. Taula del tercer sector.
Amb el suport de Catalunya Ràdio.
Hola, sóc en Pau Ruiz, president del Gremi de Fusters de Barcelona. Mira al teu voltant, segur que tens fusta a prop. T'has plantejat d'on ve la fusta? I quanta gent hi ha treballat perquè arribi fins a tu?
Descobreixo la Setmana de la Fusta de Catalunya del 24 d'octubre al 2 de novembre per seguir gaudint a Catalunya de bona fusta i d'aire net, per estalviar energies contaminants i frenar el canvi climàtic. Què penses fer? Informa-te'n a setmanadelafusta.net.
Emporta't la moda de Zara Home a casa. Aconsegueix amb La Vanguardia un joc complet de 12 tovalloles de cotó a un preu irrepetible. Cuida la pell gràcies al tacte suau que tenen i decora el bany amb el disseny de Zara Home. Emporta't el joc de 12 tovalloles per només 29,99 €. Cartilla el diumenge 26 amb La Vanguardia. Botigues de recollida Zara Home.
Què fas avui? Cat recomana.
No em dispareu amb el que sabeu.
El músic Marc Parrot acaba de publicar el seu 8è disc d'estudi. L'ha titulat Sortir per la finestra i representa un nou gir dins del seu univers personal. Es tracta d'una col·lecció de 12 composicions que ha vestit amb calma els seus estudis a base d'arranjaments tant orgànics com electrònics i la seva poètica habitual. El disc el presenta demà a l'Auditori de Barcelona, però abans, aquest matí, Parrot ha visitat els estudis d'ICAT per parlar amb els experts de la seva nova obra. Al nostre web podeu recuperar aquesta entrevista i també un article de David Talleda.
Els millors plans del dia a icat.cat. Vens?
Segons una enquesta recent, un 35% dels homes i un 26% de les dones reconeixen haver estat infidels a la seva parella en algun moment.
Les mil i una nits.
Per què som infidels? És una tendència natural o bé hi ha factors que ens hi porten?
De 10 a 11 de la nit, les mil i una nits de la Maria de la Pau Gené. Segueix-nos també al Facebook i al Twitter del programa, a l'app de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.
Per què som infidels? En parlam aquesta nit, fidels, com sempre, a la nostra cita diària.
Les passions, segons Rafael Argullo.
L'home són les seves passions.
Cada 15 dies a catradio.cat fem una pausa i reflexionem sobre l'imprescindible amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Aquest dimecres, El mal.
L'obra de Baudelaire i els seus poemes de les flors del mal, la seva apologia del mal és una denúncia del puritanisme social que impera a la moral burgesa de la seva època.
Les passions, segons Rafael Argullol, en exclusiva pel nostre web catradio.cat.
Amb el suport de Banc Sabadell.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
L'Oracle, directe al debat, directe a tu.
Passen dos minuts de dos quarts de quatre de la tarda d'aquest 22 d'octubre del 2014. Fem l'Oracle, fem tertúlia amb l'alcalde de Lleida, el senyor Àngel Ros, avui amb Bernat Gasulla i Francesc Canosa. Amb l'Eva Pineda volem justament buscar altres arguments del dia. Fixem-nos primer justament amb les veus socialistes que avui, el dia del País, d'una banda en una entrevista i després en un article del secretari general del PSOE, ofereixen nous arguments, Eva.
Sí, començant per una entrevista de Miquel Iceta al País, el primer secretari dels socialistes catalans assegura que el PSC està disposat a assumir el cost polític d'un pacte amb Artur Mas si el president deixa de doblegar-se, ho diu així mateix, a les pressions de l'Assemblea Nacional Catalana o d'Esquerra Republicana de Catalunya. Al mateix diari trobem un article del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, titulat Un país que fa el seu futur, on considera necessari fer un salt modernitzador similar al que va fer Espanya als anys 80. Un escrit de bons propòsits on no parla de Catalunya, però sí de treballar per a una cultura federal on la igualtat de drets no sufoqui les singularitats. El diari Ara, en canvi, revelen els prolegòmens del nou partit en formació que plegarà el socialisme crític, amb Avancem, Nova Esquerra Catalana i el moviment Catalunya dels exconsellers Tura, Castells i Nadal, encara militants del PSC.
Doncs a propòsit d'això, senyor Ros, i també, lògicament, Bernat Gasulla i Francesc Canosa, no sé com veu aquests moviments, ara que vostè, no sé si els ha deixat, si els seus antics amics ja no ho són tant, o dic perquè, clar, les seves funcions dins del partit són unes altres, vostè sembla que ha buscat el camí, diríem, de la reconciliació amb la nova executiva de Miquel Iceta, i en canvi encara sentíem Joan Ignasi i Helena i el col·lectiu d'Avancem amb tota una altra intenció de seguir amb tots els exiguts per fer un nou partit.
Mireu, jo sóc efectivament el president del PSC, però vaig contribuir directament a fundar el Moviment Catalunya i en sóc membre del Moviment Catalunya. Per mi, el moviment, i òbviament no tots tenen la mateixa visió, és una eina per ampliar la base social de l'espai socialista a Catalunya i, evidentment, representa aquell socialisme catalanista que busca ser majoritari en la societat. Sempre ho vaig dir des del primer dia, que la meva línia vermella estava en quan el Moviment Catalunya s'enfrontés al PSC amb unes eleccions, no? Això encara no s'ha produït, jo desitjo que no es produeixi, però aquesta seria la meva línia vermella. Crec que hem d'ampliar la nostra base social. El Moviment Catalunya pot ser una eina important en aquest sentit. Altres companys, doncs, l'Ernest Maragall, doncs, el seu amic meu, doncs, en un moment determinat va prendre una altra decisió i es va vincular fins i tot amb una llista amb Esquerra Republicana, i el Joan Ignasi Helena, que va prendre una decisió que l'honore d'abandonar l'escó el Parlament de Catalunya doncs també està doncs en un procés doncs de negociació, de búsqueda d'un espai socialista, no? Jo crec que aquest espai socialista s'ha de vertebrar a l'entorn del PSC, que a partir d'aquí hem de ser capaços de gestionar la pluralitat, i evidentment em vaig sumar al projecte que en aquests moments estem dirigint al PSC, en Miquel Iceta, buscant un PSC que gestionés la pluralitat de la societat catalana, que ampliés la nostra base i que tingués visió majoritària. Jo segueixo treballant en aquest sentit.
Em sembla que en Sergi Godilla té a punt un fragment d'aquesta entrevista que feia Mònica Terribas, al matí de Catalunya Ràdio, a Joan Ignasi i Helena, on de fet parla d'intentar aglutinar el màxim nombre de forces d'esquerres. Tenim a punt, Sergi?
No, el tenim a punt.
Ah, pensava que el teníem a punt. No el tenim a punt i no el tindrem, diríem, no?
No, ara mateix no. T'avisem de seguida que el tinguem.
Molt bé. Perfecte. No, pensava que estàvem sempre a punt.
Perdona, jo li Francesc, li preguntar una cosa a l'alcalde Ros en respecte a això que està dient. Creu vostè que podrà recuperar el PSC totes aquestes persones? S'està fent alguna cosa en aquest sentit quan vostè parlava d'aquesta base per vertebrar el PSC? Creu que són recuperables?
Mire, jo d'entrada n'hi ha que encara segueixen tenint el carnet socialista dintre de moviment en Catalunya, la majoria tenen el carnet del PSC, per tant, jo m'ho plantejo en termes de que no marxin, no recuperar-les, sinó que no marxin.
No marxin.
I en alguns casos, evidentment, sí que s'ha de parlar de recuperació, no? Jo crec que tan important és, un, que no marxin, dos, recuperar, tres, ampliar la base social a sectors de diferents àmbits de la societat catalana en els quals realment érem absolutament rellevants i s'han anat distanciant del partit. I estic pensant en sectors com cultura, ensenyament, com determinats sectors, classes mitges, etc. Doncs que es tracta de que tornem a generar confiança en aquests sectors. Jo és que crec que aquesta tasca s'ha de fer des del PSC i per això vaig fer l'aposta que vaig fer, i a més la vaig fer també després de dimitir de diputat al Parlament de Catalunya quan no estava d'acord doncs amb una de les decisions que l'anterior direcció del PSC havia pres, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec amb que el PSC ha de recuperar aquest espai de centralitat dintre de l'esquerra de Catalunya, i penso que un país, ara que es parla tant d'estructures d'estat, necessita un partit socialista per fer polítiques, permeteu dir-ho així perquè jo ho crec així, per fer polítiques socialdemòcrates, i sigui quina sigui la relació Catalunya-Espanya i l'estatus de Catalunya, Catalunya necessitarà sempre un partit socialista.
Bernat.
I tot això, senyor Ros, és compatible amb els reiterats oferiments, bueno, ara recentment, fa uns minuts, hem recordat l'entrevista del Miquel Iceta amb El País, on ho formula d'una altra manera, però de fet torna a oferir-se a sostenir el govern d'Artur Mas fins a l'esgotament de la legislatura. Tot aquest procés del sí del PSC és compatible amb aquest tipus de propostes d'estabilitat al govern i al Parlament?
Llavors, Miquel Iceta, és un tema que en havíem parlat força els dos, doncs no és tant sostenir el govern d'Artur Mas, sinó dir garantir l'estabilitat a Catalunya si el president Mas canvia elements importants de la seva línia política. Aquests són els termes, no? Jo crec que el pitjor pel país, i ho dic amb tota la intenció, ara que es diu no, hi ha d'haver la consulta, procés de participació ciutadana el dia 9, que, com dèiem abans, doncs facilitarem que pugui ser, encara que no hi cregui, però facilitarem que es pugui fer, i sempre que, diuen alguns, després hi hagi eleccions plebiscitàries, que primer se'ns ha definit que són les eleccions plebiscitàries. Crec que el pitjor que li pot passar al país és unes eleccions anticipades. No podem consolidar un país amb cicles electorals de 2 anys. Ho sento, l'economia no ho aguanta tot. Hi ha qui pensa que l'economia ho aguanta tot. No, això, a Itàlia, economia i política són variables independents. Aquí, no. Aquí, les empreses, el sistema econòmic necessita una estabilitat, necessita uns marcs jurídics que s'han de donar des dels governs, des de les administracions, i no, aquest país no suporta eleccions cada dos anys. És una irresponsabilitat amb clau econòmica convocar eleccions anticipades en aquest moment. Ja ho vam veure, el que va passar l'altra vegada.
Però pot ser que aquesta tarda se li demani una altra vegada, que Oriol Junqueras li demani a Artur Mas que convoqui eleccions.
Bueno, doncs seguirem discrepant encara una mica més. És a dir, és obvi, és a dir, no italianitzem la política d'aquest país, sincerament, perquè la indústria d'aquest país no està preparada per aquest model. Vull dir, el millor és, sense el millor, és una empresa, un model d'empresa, un model d'economia, el de Catalunya, el del nostre estat, bastant més acostumada a una certa tutela. És menys un model liberal que el d'altres països europeus. I la inestabilitat política es nota directament sobre els sistemes econòmics en aquest país. En tenim prou d'experiència. I quan s'han donat elements positius de plans d'estabilització, de injeccions públiques en l'economia, s'ha vist que això ajuda a l'economia de la mateixa manera que la inestabilitat política ha fet mal a l'economia. No ho suporta aquest país, un altre cicle electoral.
Li farien nos ara unes eleccions abans de les municipals, unes d'autonòmiques?
Em faria nosa com a país. Fixeu-vos, fins i tot tàcticament, des d'un punt de vista municipal, a lo millor la gent que ens presentem a alcaldes i alcaldesses de les nostres ciutats, possiblement per tornar a situar les eleccions municipals en l'àmbit estrictament local, perquè hi haurà qui voldrà treure-ho de l'àmbit local, evidentment, doncs segurament els que el nostre àmbit de competència és l'àmbit local, a lo millor ens aniria bé que hi haguessin unes eleccions anticipades, però és que ho sento, o tens visió de país i visió d'estat o no la tens, i lo que tàcticament et pot anar bé, al país no li va bé, i en aquests casos o prioritzem el país en uns moments com el que estem, o escolti, per això no fem política, sinó, ho sento, tàcticament pot ser bo per alguns i a lo millor per tots els que competim al món local, que hi hagi unes eleccions al Parlament abans de les municipals, però pel país no és bo, i per tant jo a les eleccions municipals, com tots els alcaldes i alcaldesses i candidats, doncs competirem per trametre que Catalunya també s'ha construït i es construeix des dels ajuntaments i en la política local, però evidentment hi haurà qui intentarà, entre cometes, nacionalitzar les eleccions municipals. També serà un acte d'irresponsabilitat qui ho faci.
Mm-hmm. Dèiem que teníem Joan Ignasi i Helena, el tenim, Sergi?
Sí, sí. Doncs convençuts que cal construir aquest gran espai polític de l'esquerra, que és possible com mai fer-ho, i que a més aquest espai polític de l'esquerra s'ha d'entendre amb els altres espais que defensem el mateix camí per Catalunya, no? I el procés en el que estem.
Doncs
Què he de dir? Doncs que la frase del Joan Ignasi Helena està molt bé, però el que justament aquest espai socialista, un, no pot ignorar el PSC, dos, va una mica més enllà encara, doncs s'ha de pivotar en el PSC. És a dir, un plantejament de dir hem de construir un espai socialista ignorant o no donant la prioritat que toque aquí, legítimament, històricament, també racionalment està liderant aquest espai socialista que és imprescindible per Catalunya, doncs és obvi que tots volem ampliar aquesta base socialista, crear aquest espai de socialisme catalanista, però ho sento, alguns creiem, i crec que som majoria, que s'ha d'articular en l'entorn del PSC.
Mm-hmm. Eva, teníem un altre recull, vaja, un altre article que has triat de la premsa d'avui.
He triat una anàlisi que fa avui Anton Costas a La Vanguardia. El president del Cercle d'Economia considera que els governs europeus estan cometent els mateixos errors que van cometre els anys 20 i 30 i que van abocar el caos econòmic, social i polític al continent. Sous baixos, llocs de treball insegurs, endeutats han bloquejat el motor principal de les nostres economies, escriu, igual que va passar després de la crisi financera del 1920. Del 1929, concretament. L'austeritat, afirma el catedràtic d'Economia, és font de malestar social perquè actua de mecanisme d'expropiació indirecta dels ciutadans pel que fa a les retallades i també limita la seva capacitat de determinar amb el vot la mena de país on voldríem viure. El nacionalisme a Catalunya o a Escòcia no va sorgir amb la crisi i l'austeritat, afirma. Respon a una identitat cultural molt arrelada, però l'augment de la independència independentisme i del populisme, sí. Segons Costes, la Unió Europea no pot rentar-se en les mans i dir que són qüestions internes perquè és part del problema i ha de ser part de la solució. Altrament, diu l'economista, estem abocats a reviure efemèrides inquietants.
A propòsit d'això, dèiem aquest matí compareixença de la vicepresidenta Joana Ortega i aquesta idea de consulta, que no sé al final, el senyor Ros, una cosa és col·laborar, l'altra suposo que és estar-hi d'acord amb la consulta que ha quedat.
Jo crec que no resol el problema la consulta, és a dir, col·laborarem, ajudarem a que pugui ser possible, veurem quan es convoqui, doncs, qui em convoqui a votar, quina papereta rebo, etc. Això ja són decisions individuals.
No, que no ho rebrà, haurà d'anar a buscar vostè a internet.
Bueno, doncs aquesta ja és un punt feble, ja es veu que és un punt feble d'una consulta. Ja es veu, és un procés de participació i com a tal procés de participació l'entenc i té dret a ser desenvolupat i recolzat.
Suposo que no ho rebrà perquè no ho impugnin o no ho recorri el govern espanyol.
Bueno, perquè, clar, partim de la base de que en aquest país hem intentat fer política amb democràcia sense una component que es diu diàleg, i ja ho sé que el govern de l'Estat, evidentment el govern Mariano Rajoy és el que fonamentalment ha negat el diàleg, però aquesta era una dada, això no és cap sorpresa, és a dir, diem no, l'any 2014 és el clau per el procés que està seguint Catalunya. És un any històric, sí, però és l'any històric en el qual les condicions de contorn, i amb qualsevol clau, econòmica, empresarial, política, s'han de mirar les condicions exteriors, és l'any en el qual pitjors condicions hi han. És obvi que un govern majoritari del Partit Popular sempre serà la pitjor condició per negociar un procés com el que està seguint Catalunya. Però és que això se sabia, això se sabia. Per tant, dius, és que el diàleg no l'han volgut. Ho sabíem, és a dir, a veure, què prioritzem? Prioritzem l'any 2014 o prioritzem el resoldre i avançar cap a una solució del problema històric Catalunya-Espanya? Per nosaltres és més important l'any o és més important el problema i és més important Catalunya? Això se sabia.
Jo li anava a preguntar, ara que deia això del diàleg, vostè creu que, diguem-ne, tot el que ha pogut proposar, per dir-ho d'alguna manera, de diàleg al PSOE pot ser una sortida? Perquè sembla que, per altra banda, tampoc, diguem-ne, les propostes del PSOE no arriben, no? I si arriben, també arriben d'una manera, en molts casos, molt semblant al Partit Popular.
Home, hi ha un discurs general de posar en el mateix sac el PSOE i el PP a nivell estatal, no? Jo crec que és una injustícia històrica i política quan repassem la història recent de l'Estat i de Catalunya, no? Crec que no podem posar el sac al mateix sac. Hem de recordar el president Mariano Rajoy recollint signatures contra l'Estatut de Catalunya. Va ser que la memòria de tots és molt feble, però el senyor Rajoy recollint signatures contra l'Estatut. Després hi ha la sentència, la història recent la sabem tots, la sentència del Constitucional, que és un element que marca un punt d'inflexió en la relació Catalunya-Espanya. El pacte fiscal, que el president Mas força i potser està menys temps negociant del que seria imprescindible, però el senyor Rajoy doncs tanca la porta. És obvi que no es pot posar el mateix sac al PP que al PSOE. El PSOE està fent un plantejament de reforma constitucional en el qual els socialistes catalans, que no tenim per què coincidir ni coincidim al 100% amb el PSOE, si no seríem el mateix partit, diem, reforma constitucional per anar cap a un estat federal, però ojo, amb reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat. I això, doncs, és un element que falta afegir en el famós document de Granada, etc. És a dir, no podem posar el mateix sac al PP i el PSOE perquè realment la història de Catalunya ens ho demostra en aquests darrers anys.
No, perdoni, senyor Ros, realment ho creu, això? És a dir, creu que el PSOE, el que està vostè apuntant, ho creu realment? Ho dic perquè només cal recordar totes aquestes setmanes veus des del senyor Felipe González, Alfonso Guerra, Susana Díaz, és a dir, realment ho creu? I li pregunto sincerament si ho creu, això que vostè diu.
Per mi el PSOE en aquests moments és l'actual direcció del PSOE, al front de la qual hi ha en Pedro Sánchez, altres persones que diem, a les quals no només respecto, sinó que admiro, en Felipe González, etc. O Susana Díaz, que té la seva responsabilitat situada a Andalusia. És evident que sempre hi haurà tensions. La veu del PSOE autoritzada és Pedro Sánchez, que està apostant per una reforma federal de la Constitució, a la qual jo hi afegeixo, i crec que els socialistes catalans hi afegim, sense més, amb un model plurinacional de l'Estat i, evidentment, acabant votant, perquè d'una crisi institucional hem d'acabar amb una consulta.
Hem de fer una altra pausa. 9-3-2-0-7-4-7-4, encara hi sou a temps, si voleu ser l'oient oracle d'aquest dimecres 22 d'octubre del 2014. Tornem ara mateix.
Vols viure una experiència musical única?
Vols escoltar cau d'orella un artista de portada?
Deixa't seduir per Anna Roig i l'Ombra de Conscient i descobreix el grup del Sona Nou Nuri Total.
Aquest dijous 23 d'octubre a 8:15 al vespre a l'espai El Paraigua, darrere la plaça de Sant Jaume de Barcelona.
Aconsegueix la teva entrada a andarrock.cat.
Andarrock sona.
Amb la col·laboració dicat.cat, Andarrock i Estrella Damm.
El teu somni és conduir un descapotable amb un bon capvespre davant i notant el vent a la cavallera. Però tant se val, si el capvespre és darrere, tampoc no passa res, eh? O si està una miqueta ennuvolat, oi? Ja. I si no tens cavallera, doncs, sense cavallera. En fi, que el teu somni és el descapotable. No tenim somnis barats. Per això, s'ha de jugar a la primitiva.
A Carrefour tot compta. Per això, el mes de la sort, tens supergangues del dia. Com una parca enconxada d'home a un preu irrepetible. 19 euros. Només avui.
Conduir tranquil és saber que quan el teu cotxe falli, la teva assegurança no et fallarà. És saber que la teva asseguradora sempre es preocuparà per tu i pel teu cotxe. És tenir més cobertura sense pagar més. Conduir tranquil és confiar la teva assegurança d'auto al RAC. Truca al 902-307-307. RAC. Amb tu, els moments clau. Ah, i ara, també tota la garantia del RAC en la teva assegurança de moto per només 125 euros. I condueix tranquil.
Hola, sóc en Pau Ruiz, president del Gremi de Fusters de Barcelona. Mira al teu voltant, segur que tens fusta a prop. T'has plantejat d'on ve la fusta? I quanta gent hi ha treballat perquè arribi fins a tu?
Descobreixo la Setmana de la Fusta de Catalunya del 24 d'octubre al 2 de novembre per seguir gaudint a Catalunya de bona fusta i d'aire net, per estalviar energies contaminants i frenar el canvi climàtic. Què penses fer? Informa-te'n a setmanadelafusta.net.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
L'oracle de Xavier Grasset.
Oh, yes, I'm the pretender. Pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender.
7 minuts i seran les 4 de la tarda. Sentim The Great Pretender de Freddie Mercury. Aquesta cançó que en Sergi Cotillas ha buscat avui a propòsit d'una altra de les notícies de l'actualitat. Un altre dels personatges de l'actualitat és aquest, el petit Nicolà, que, Pequeño Nicolás, que no és una marca de galetes, de xocolata, sinó... Si no, és aquest personatge curiós que segur que en Francesc Canosa o en Bernat Gasulla els donarà per escriure, perquè és d'aquests personatges que de sobte apareixen en l'actualitat i que aconsegueixen, en fi, no sé si va fer un viatge a Galícia amb cotxe oficial, amb escorta de Madrid, i ningú sabia ben bé què feia i quina influència tenia, no, Francesc?
Sí, no, bueno, jo crec que és un gènere clàssic. Van apareixent personatges d'aquestos, eh? És a dir, recomano molt la novel·la L'adversari de l'escriptor francès Manuel Carrier, sí, que també parla d'aquesta doble vida. Diguem-ne, totes aquestes persones, no? Una mica que són com Zèlic de Woody Allen, que estan a tot arreu, no? I aquest petit Nicolás també estava absolutament es movia absolutament per tot arreu.
Era del CNI o no?
No ho sé, igual les sigles del CNI eren unes altres.
No, sentia aquest matí, justament al matí de Catalunya Ràdio, que havien preparat un reportatge i parlaven amb l'advocat, en fi, que tenia informació de com estava com es treballa al CNI, com eren els despatxos, com eren, en fi, els agents. Un cas curiós, eh?
Sí, sí, i tant, molt curiós.
Fotografies amb les altes instàncies del poder. En fi, petit Nicolà, saludem, però, els oients. Avui que fem oracle amb Àngel Ros, alcalde de Lleida, president del PSC, en Tertúlia, Bernat Gasull i en Francesc Canosa, i ara també saludem en Jordi. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truqueu, Jordi?
De Terrassa.
Molt bé, i no sé per on vol anar el teu oracle, si per la situació de la justícia...
No, volia puntualitzar,
sí,
que s'ha dit aquí en aquest programa que el PSOE no té res a veure amb el PP.
Uh-huh.
Jo sempre m'he considerat un republicà espanyol federal, i des de... va ser el 2006 que el senyor Zapatero se'ns van riure. Primer ens va dir que acceptaria el que votés el poble de Catalunya, i després se'ns van enriure a la cara. Per mi, no diré que en altres àmbits, potser sí, que són diferents del PP, però en l'àmbit de reconèixer les nacionalitats espanyoles, és evident que ho veuen de la mateixa manera. Mm-hmm. Jo no dubto de la bona voluntat del PSC en voler aconseguir una Espanya realment federal, però jo ja m'he desenganyat molt dels polítics de Madrid.
Mm-hmm.
Els polítics de Madrid cada vegada són més centralistes i cada vegada treballaran més per tenir més control i més poder. I si volem alguna cosa, ens hem de buscar la vida pel nostre cantó.
Mm-hmm.
I això és el que dic.
Doncs gràcies, Jordi. No sé si l'Àngel Ros volia afegir alguna cosa o...
Sí, que jo mai he dubtat de la dificultat de fer pedagogia i negociacions que són molt dures amb els polítics de Madrid. Així tot mantinc el que són ben diferents PP i PSOE, no? Però moltes vegades es parla de la dificultat d'anar cap a un model federal. I enfront d'això, implícita o explícitament, s'hi oposa la, entre cometes, facilitat de la independència. Home, sincerament, crec que és un exercici una mica agosarat. És a dir, si considerem que avançar cap a un estat federal és difícil, i ho és, imagineu-vos el que és anar cap a un model d'independència, perquè el model aquell gràfic romàntic del balcó i el micro, no ho sento, és un model amb tot el romanticisme del món, la declaració unilateral, que vulguem, però una persona, un país és independent, òbviament, si altres, si la comunitat internacional ho reconeix, no? I jo crec que en el moment actual del món això és francament difícil. Permetin-me dir que crec que és molt més difícil que avançar cap a un estat federal.
Sentim altres oients, Eva Pineda, oients que han fet els seus comentaris a través del Facebook, a través del compte de Twitter de l'Oracle.
Precisant que moltes trucades a la centraleta han estat en la línia de l'oient Oracle, totes amb decepció sobre els polítics de Madrid, siguin del PP o siguin del PSOE. Pel que fa al Twitter, Josep Maria Díguez, per exemple, diu de cara sobre el convidat que costa creure que algú que es declara del sector sobiranista del PSC accepti un pacte amb Convergència i Unió si s'allunya dels sobiranistes. Bosa Ballot afirma la consulta pot aconseguir que les discussions del dia després tinguin més força.
Mm-hmm.
Pel que fa a la pregunta que fèiem avui, si s'hauria de modernitzar la justícia per poder gestionar l'allau d'escàndols, de corrupció, si s'hauria de modernitzar, pel que sigui, són el segle XVIII. Sara Blanco diu que calia que ja que s'hagués fet ahir mateix, i Gerard, a mi em sembla que el que és realment urgent és la modernització de la política.
Mm-hmm. Doncs, comentaris dels nostres oients. Per ser alcalde, el dia a dia fa que altres qüestions, com per exemple el fet de que Lleida hagi aprovat el pla, l'abans del pla d'ordenació urbanística municipal pels pròxims 15 anys, que ara està en exposició, que es dibuixi un pla d'integració al món urbà i rural, que vol convertir la ciutat en capital d'equipaments i serveis, o que es tiri endavant un pacte per lluitar contra la pobresa. A vegades quedem més arraconats, però lògicament hi ha temps per parlar de
sí,
tot.
Sens dubte, avui en dia l'agenda política ve marcada pel que ve marcat, pel procés, per les aspiracions nacionals del país, no? Que és un tema que cal resoldre. Insisteixo, crec que no està ben enfocat, però cal resoldre, i el que sí que desitjo és que de cara a unes eleccions municipals en els quals els ciutadans ens juguem molt, doncs evidentment que es posi el foc clarament amb el que és la realitat dels pobles i ciutats, que no ho oblidem, també construeixen Catalunya, tema que massa vegades es perd de vista.
Doncs moltes gràcies, gràcies per aquesta hora que hem pogut compartir amb l'alcalde de la ciutat de Lleida, el senyor Àngel Ros. Gràcies a Bernat de Gasulla i a Francesc Canosa per les vostres observacions i, com sempre, gràcies a tot l'equip del programa. Avui també amb l'Àlex Rosselló en l'assistència tècnica dels estudis de Catalunya Ràdio a Lleida, i gràcies especialment als oients per fer-nos costat cada dia de cada dia de 3 a 4 a Catalunya Ràdio. L'Oracle, gràcies, auriculars.
Adéu.
Adéu.